diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 22 d'agost del 2023, el dia que continua la polèmica pel petó que Luis Rubiales li va fer a Jennifer Hermoso durant la final del Mundial, durant l'entrega de medalles. Se succeeixen les reaccions, les crítiques, sobretot, les demandes de dimissió del president de la Federació Espanyola de Futbol i les denúncies. Avui, l'exàrbitre lleidatà, Xavier Estrada Fernández, també ha denunciat aquesta acció de Rubiales i en demana la dimissió. D'aquí una estona el trucarem en directe. Aquí el tu diràs perquè ens ho expliqui. A més, hem sabut a través de Relevo que Rubiales i Bilda van pressionar Jennifer Hermoso perquè sortís el vídeo que Rubiales va gravar en l'escala que va fer la delegació espanyola a Doha, aquell vídeo en què feia veure que es disculpava, i ella s'hi va negar a aparèixer en aquest vídeo, tot i les pressions tant del seleccionador com del president Rubiales. La pressió social continua sent asfixiant ara mateix, també la pressió política a les més altes esferes perquè Rubiales plegui. Però ella es manté ferm i no té intenció de deixar el càrrec de president de la Federació Espanyola de Futbol. El cas, però, s'està convertint, a mesura que passen les hores, en una qüestió d'estat. Fins i tot avui, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, n'ha parlat.
Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Hasta incluso yo creo que no son adecuadas.
Ara escoltarem totes les reaccions i veus que hi ha hagut avui, en un dia també intens, i ho comentarem a la tertúlia amb Toni Padilla, Marc Guillén i Àlex Pintanel. A més, posarem un nom sobre la taula avui, més enllà del cas Rubiales, de l'actualitat del Barça, del Mercato. Un nom que semblava que ja s'havia aparcat en les últimes hores. Joao Félix. Compta amb el futbolista de l'Atlètic de Madrid en aquests darrers dies de mercat de fitxatges. Després ho ampliarem amb el Roger Saperes. I també hem quedat amb alguns socis. Ahir fèiem una crida perquè els socis del Barça i abonats que han demanat el passi de temporada per anar a Montjuïc ens expliquessin com havia estat la primera experiència de pujar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Doncs bé, més tard trucarem uns quants d'aquests socis que s'han posat en contacte amb nosaltres perquè ens expliquin en directe la seva experiència. I serem fins a 12:45, amb tot això i moltes coses més. Aquí el Tu diràs d'estiu, la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Abans d'arrencar amb tota la teca, tenim en joc ara mateix l'última prèvia de la Champions. Hola, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Aleix Pariser.
Com tenim els partits d'avui? Són anada, encara?
Sí, això és l'anada de l'última eliminatòria de la Lliga de Campions abans de la fase de grups. Avui, 3 partits. Demà, mira, hosti, quina música, tu.
Que bé, com ens agrada.
Home, i demà, 3 partits més. Els d'avui són ja entrada a la segona part. El que crida més l'atenció és el que juga a Ibrox Park. Glasgow Rangers 1, PSV Eindhoven 1. Marquen els escocesos. Veurem si en posició correcta o no. El 2-1, de moment, el gol que puja al marcador. Si més no, pel que veiem per la realització televisiva, queden 14 minuts pel final. Oportuna la connexió perquè acaba de marcar el Rangers el segon gol contra el PSV Eindhoven, en el qual juga Serginho Dest com a titular amb el 8 a l'esquena, el lateral esquerre i també Luc de Jong a l'eix de l'atac. Àrbitre Clément Tapin, el francès, un àrbitre de garanties. Veurem si hi ha alguna cosa punible en aquesta jugada que ha acabat amb el gol dels escocesos. Una obertura a la banda dreta, fa tinta de fora de joc en el principi, però de moment s'està celebrant molt, evidentment, el gol, la passada de Canwell, l'ex del Norwich cap a la banda, la centrada i la rematada de Macondo directament a l'interior de la porteria. No sé si serà posició correcta o no, ho haurem de veure, tampoc en punt es decideixin els àrbitres. Mentre això passa, a la resta de partits pendents tinc males notícies per tu, Aleix Pariser i Emilian.
Què ha passat?
Rakouts Estocova 0, oh. Copenhagen 1. L'equip danès que està guanyant el camp de l'equip polonès, el teu preferit en aquesta ronda.
És el nostre favorit, perquè com que es diu Rakou, no? Rakou, deu ser el Rakou polonès, el Rakouts Estocova. Hola, Toni Padilla.
Què tal? Hola,
tal?
Hola, Àlex Fintanel,
què tal?
Bona nit. De seguida al Marguillén. Anem amb el RAC1.
Té una història brutal.
Sí, sí. Saps que és la ciutat de peregrinatge a Polònia, Częstochowa. Jo hi he estat. És preciosa aquella església.
I té una història molt bona perquè era un club que havia quedat desaparegut i un nano que va crear una fàbrica, o sigui, una empresa, una botiga d'arreglar portàtils, un enginyer informàtic amb 20 anys, va crear al centre de la ciutat i arreglava ordinadors i d'aquí va crear un imperi i va decidir recuperar el club que havia desaparegut de la seva ciutat i va dir el porter de la Champions i l'ha portat a la Champions. Però això ho ha fet un nano que en 20 anys estava arreglant portàtils al centre de la ciutat i és un exemple de com algú des de sota pot arribar fins a dalt.
Sí, sí, m'encanten aquestes històries de tot el dia.
Un informàtic, imagina't, no té fama de fric, un informàtic, tot això ho ha fet.
Queda la tornada, de moment estan perdent 0-1, queda la tornada. Hola, Marguillén, què tal? Bona nit.
El gol legal.
El gol és legal, sí. El gol del Glasgow Rangers és legal, ja l'ha dit Macondo, deu ser que li han donat el premi al García Márquez, a la biblioteca García Márquez com a la millor del món, i l'ha dit Macondo, però és Matondo, el jugador que ha fet el gol i que ha col·locat el 2-1. I l'altre partit de la jornada que hi ha a Europa, això el sap i no li agradarà, el Royal Antwerp d'Anvers està guanyant l'AEK d'Atenes per 1-0. Insisteixo, això és l'anada de l'última fase abans de la fase de grups de la Lliga de Campions.
El Royal Antwerp, aquest equip belga, l'entrena Marc Van Bommel. Per tant, Marc Van Bommel, de moment, amb avantatge i amb opcions d'accedir a la fase de grups. Qui guanyin aquestes eliminatòries del RAC1 Częstochowa Copenhagen, el Rangers PSV Eindhoven i el Royal Antwerp a Atenes, qui guanyi passa a la fase de grups i podria ser rival del Barça. Per demà, les anades del Maccabi Haifa Young Boys, Molde Galatasaray i Braga Panathinaikos. Tots aquests equips que us vagin sonant perquè poden ser rivals del Barça a la fase de grups. Ja que hi som, anuncio, dijous vinent, 31 d'agost, a les 6 de la tarda, fem en directe a RAC1 el sorteig de la fase de grups. Dijous vinent es fa a les 6 de la tarda a Mònaco el sorteig de la fase de grups. I el viurem en directe aquí, amb el Jaume Molló i la redacció d'Esports de RAC1, per saber quins equips li toquen al Barça a la fase de grups. Ara ens cantes al final, si hi ha alguna novetat o no en tots aquests partits.
Mira, si hi ha novetat. Acaba de marcar el PSV Eindhoven, Luke de Jong, ha marcat Luke de Jong de cap en un corna al 2-2, la celebració evidentment dels jugadors de l'equip neerlandès. Queden 10 minuts pel final, temps afegit a banda, 2, 3, 4 minuts després d'encaixar el segon, han empatat els jugadors de Peter Bosz, 2-2, gol de Luke de Jong, rematant gairebé amb el clatell al primer pal, un corna picat des de la dreta i col·locant-la al pal més allunyat del porter. És tota una garantia en aquest tipus d'accions l'ex davanter del Barça, que es desfà del marcatge del central, salta més que ningú. Mira, i és esquena i esquena, jo crec, Primer sí, del central i després de Luke de Jong amb l'espatlla gairebé, acaba marcant amb l'omòplet, acaba marcant el gol.
Ell no volia, ell no volia, ha anat allà a rematar i ell no volia, però Luke de Jong té això, amb el Barça ja ho feia, Guillem.
Vull dir, li caben els gols,
Li caben els gols de cap, d'esquena, de tot arreu,
No, mas, és bon jugador, és un bon jugador i sobretot, a més, aprofita la seva alçada per anar bé per dalt, tot i que sigui una mica afortunat perquè la fuma el clatell, tota la intenció d'anar cap allà, lluitar aquesta pilota, molestar el defensa, vull dir que sí, home, sí, és un molt bon jugador i a més el PSV qui ha guanyat molt protagonisme, l'any passat ja també es va fer un far de fer gols.
Basani, quan va estar al Barça, aquells 2-3 partits consecutius que li va donar la victòria al Barça a Mallorca, a Cornellà i després contra el Llevant, també en temps afegit.
Sí, que és veritat.
Tot ha estat entrar i els gols a dos,
I gols, i gols. Com ens agrada el futbol de Champions, no? Encara que sigui aquesta última prèvia. Molt bé, Miquel, ara ens cantes al final. Per cert, ja que et tinc aquí, després en parlem amb calma. El futur d'Estuani, que ahir comentaves, alguna novetat?
Novetat encara no, però fa la pinta, vaja, segur que s'està rumiant molt seriosament l'oferta de l'Aràbia Saudita. I fa la pinta que la intenció que té el jugador seria acceptar-la. Però d'això n'haurem d'estar pendents en els pròxims dies. D'això és del que haurem d'estar pendents, però la sensació dia d'avui és aquesta. Per diversos motius, també perquè avui, pel que sabem, ell ha sortit de l'entrenament molt somrient, però no va de boca sobre el futur. Segurament, si l'haguessin burxat una mica i fos un no rotund, ho hauria dit. Per tant, també s'alimenta una mica aquesta suspicàcia. Els companys, fins i tot, se'n van assabentar ahir, així com nosaltres, arran del que es va dir a la premsa uruguaiana. O sigui que és un cas com a molt secretisme, no? I vaja, i no sé, però Estuani jugarà el partit número 100 a primera amb el Girona-Sevilla dissabte, el número 100. Sembla que és allò, jugar 100 partits, fer, de moment, 51 gols a primera amb el Girona i després ja veurem. No hi ha res tancat, però per tots els inputs i la composició d'espai que et vas fent, i en això coincidim uns quants col·legues que seguim l'equip, ara fa més pinta que, com a mínim per la voluntat del jugador, seria més aviat a tocar el 2. Després l'escoltarem i jo crec que això encara es reforça més. Estuani, a banda, deixa'm dir-te només un detall, que com ha avançat el diari de Girona, en Marc Brugués, Manu Vallejo se'n va cedit al Saragossa, ja és a l'Aragó, no compta gaire per Mitchell, però és veritat que és un jugador de davant que es perd, per tant el club s'haurà de bellugar, i si Manu Vallejo i el Saragossa pugen, els aragonesos estaran obligats a comprar-lo.
Què volies dir, Guillem? Perdona, que t'he vist que volies dir alguna cosa d'Estuani o no?
Realment és un cas que interessa, perquè evidentment pel Girona ara mateix jo crec que és un jugador que ja no és titular, però que és un suplent de molt pes, com es va demostrar aquesta mateixa jornada, que li va marcar dos gols.
Bé, de fet, ara és titular en aquesta arrencada de Lliga. També és veritat que Dovbyk ha arribat tard, però la temporada passada va jugar Tati tota la temporada.
El normal és que Dovbyk acabi sent el titular, però, i a més, ja té una edat que li costarà aguantar els 90 minuts, però bé, que són 30 minuts de moltíssima qualitat, que et garantitza gols, que a més és el teu capità, és el teu emblema. En aquesta línia, sí que és veritat que a mi el primer moment vaig pensar, home, sento el capità, això, has de marxar, però jo he de dir que és un noi que es va esperar aquí i va aguantar aquí a segona, i que ella es va posar entre seia, jo pujaré l'equip, perquè ella es va sentir molt culpable de que l'equip baixés, i es va quedar aquí al moment complicat. Un cop està a primera, ja està assentat a primera, ja no és la seva responsabilitat d'alguna manera aquest projecte, ell és un gran emblema, però ja està una mica de tornada a tot això. Si volgués marxar, jo crec que l'afició ho hauria d'entendre.
Jo també ho crec. Ell se sent culpable en part de baixar, però també de no pujar, recordant l'expulsió aquella eliminatòria contra l'Elx a Montilivi en vermella directa, i allò va ser decisiu per no pujar. I d'altra banda, insisteixo, després l'escoltarem en declaracions a una ràdio uruguaiana, però ell diu, és veritat que el Girona m'ha donat molt, però jo també li he donat molt al Girona. Per tant, aquí em fa l'efecte que
s'està preparant la sortida.
Econòmicament.
Contracte fins al 36, ai, el 26, perdó, amb 36 anys, en farà 37 a l'octubre. Entenc, per tant, que el Girona hauria de percebre alguna quantitat, que si després també estalviar-se la fitxa més alta de la plantilla, en fi, ho veurem.
Totes les peces encaixen, molt bé. Si hi ha qualsevol novetat a la Champions o quan s'acabin els partits, que li queden una mica més de 10 minuts, ens ho fa saber. Sobretot, si marca el nostre equip, el RAKOW, Częstochowa de Polònia. Mira el seu himne, com sona.
Home!
Sona bé.
Has anunciat ja que la tornada la fem en directe?
No, tant de bo la poguéssim fer en directe. Sí, però la seguirem aquí al Tu Diràs, la tornada la setmana vinent. Molt bé, Miquel, gràcies.
A disposar.
Vinga, adéu.
Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, aquí no se entendía, pues porque lo veíamos algo natural, normal y para nada, repito, con ninguna mala fe.
És un extracte del vídeo que ahir va publicar Luis Rubiales i la Federació Espanyola en aquesta escala que feia la selecció espanyola a Doha, demanant entre moltes cometes, disculpes de forma forçada, evidentment. I cada hora que passa són més les veus que demanen la dimissió de Luis Rubiales. Ara us demanaré la vostra opinió, Toni, Àlex i Marc, però el que farem primer és recapitular tot el que ha passat durant el dia d'avui, perquè diverses personalitats del més alt nivell, per exemple del món de la política i també de l'esport, s'hi han pronunciat. Mònica Aguilar, hola, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix. Sí, el primer de tots ha estat el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que durant la recepció de les campiones al Palau de la Moncloa d'aquest matí ha dit que les disculpes de Rubiales són totalment insuficients.
Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales. Para aclarar pues lo que vimos todos a través de los medios de comunicación.
De fet, ahir ja va ser la vicepresidenta segona en funcions, Yolanda Díaz, qui directament li va demanar que plegués.
Seguimos pidiendo la dimisión del señor Quevejado y ha, sin lugar a dudas, agredido a una mujer. Por tanto, sus excusas no sirven en absoluto y, desde luego, lo que pedimos es que es el cumplimiento de la ley del deporte y también que se activen los protocolos de la Federación de Deporte.
I, de fet, hem conegut fa poca estona que el partit polític Sumar ha denunciat Rubiales per infracció greu davant del Consell Superior d'Esports. Més veus institucionals. Ahir ja vam escoltar el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, també la secretària general de l'Esport de la Generalitat, Anna Caula, i avui s'hi ha afegit la portaveu del PP del Congrés, Cuca Gamarra, assegurant que el gest de Rubiales ha de tenir conseqüències.
Quiero destacar lo que estas mujeres han conseguido. Hagamos grande lo que ha sido grande y aquello que es bochornoso, pues digamos las cosas claras, y evidentemente todo responsable público debe mostrar una ejemplaridad, y esa ejemplaridad también es el trato público y el comportamiento en público, y creo que en estas dos cuestiones solo el bochorno es lo que se me ocurre, como mínimo, vamos.
Aquesta tarda ha estat el torn d'una de les veus més autoritzades del vestidor de la selecció espanyola i també del Barça, Irene Paredes, que ha dit que el petó de Rubiales a Jennifer Hermoso va ser un gest desafortunat. Són declaracions al diari ABC.
Bueno, está claro que es un gesto desafortunado, pero como te decía, nosotros estamos muy, muy felices por lo que hemos conseguido y no queremos que se empañe todo esto, sino que se valore y que lo disfrutemos mucho.
Però el tema no acaba aquí, perquè, segons Relevo, el president hauria pressionat Jennifer Hermoso perquè sortís públicament amb ell a defensar-lo. A més, li hauria reconegut a la futbolista que el seu càrrec estava en perill i que necessitava el seu suport, però ella s'hi va negar. A banda, segons aquesta mateixa informació, el seleccionador Jorge Vilda també hauria intentat convèncer Hermoso per aparèixer públicament parlant fins a 3 cops a través de la seva família. I encara més reaccions. També aquesta tarda l'Associació de Futbolistes Espanyols ha explicat que enviarà un escrit al Consell Superior d'Esports per demanar que s'apliqui la llei de l'esport, que té la potestat d'inhabilitar Rubiales si es considera que el petó és una infracció greu. I atenció, perquè hi ha qui compra l'actitud de Rubiales. Es tracta de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Ángel María Villar, que en una entrevista a Radio Marca ha dit que el comportament de Rubiales no és l'idoni, però que l'entén.
Estamos con una tensión terrible, terrible. Con una tensión que no la podemos expresar, que no la podemos sacar. Tenemos que estar comedidos. Y algunas veces explotamos, y entonces en esa explosión, pues igual nuestro comportamiento no es el más idóneo.
Avui, per cert, hi ha hagut una reunió d'urgència de les federacions territorials i, segons el diari Marca, volen una assemblea per escenificar el suport del món del futbol a Rubiales. Els presidents regionals consideren una injustícia la desproporció amb la qual els mitjans estan jutjant el president de la Federació Espanyola. I, per cert, ho hem conegut fa pocs minuts, és una notícia d'última hora, la Federació Espanyola de Futbol ha convocat amb caràcter d'urgència una assemblea general extraordinària per aquest divendres 25 d'agost a partir de les 12 del migdia a les Roses. A més, ha informat que estan obertes les diligències internes de la Federació referents a assumptes d'integritat, així com la resta de protocols aplicables. I fora d'Espanya, també ha rebut el suport de Rummenigge, l'ex-CEO del Bayern de Munic i actual membre del comitè executiu de la UEFA, que no troba motius per retreure res a Rubiales i que no s'ha d'exagerar. Per tot plegat, les primeres denúncies no han trigat a arribar, a banda de la de Sumar, que comentàvem fa pocs minuts. Ahir vam conèixer de primera mà la que va interposar Miguel Ángel Galán, responsable del Centre Nacional de Formació d'Entrenadors de Futbol, que avui ha estat acceptada a tràmit, per cert, i també avui ha arribat la segona denúncia, en aquest cas a mans de Xavier Estrada, àrbitre i regidor d'Esquerra Republicana. Ha demanat que s'activi el protocol de la Federació contra la violència sexual i ha exigit la immediata dimissió de Rubiales per un comportament inacceptable i d'un evident abús d'autoritat.
Ara us escolto. Marc Guillén, Àlex Pintanel i Toni Padilla. Abans, però, Xavier Estrada Fernández, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Molt bé. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta hora en directe, 10:49, aquí al Tu Diràs. Perquè ens quedi clar, la denúncia on l'has presentada, Xavier?
Doncs s'ha presentat a la pròpia Federació Espanyola de Futbol.
Val. Perquè activi els protocols, no? Que hi explicàvem que hi havia uns protocols contra la violència sexista dins de la federació.
Sí, correcte. Un protocol que es va realitzar el 27 de juny del 2023, no fa 2 mesos. Mm-hmm.
Creus que tindrà recorregut, d'alguna manera, aquesta denúncia que heu interposat amb Miguel Ángel Galán, amb qui parlàvem ahir, com tu, Xavier?
Anem a veure. Doncs el meu objectiu és que, evidentment, davant dels fets que han succeït, que són fets molt greus, doncs que, evidentment, aquesta denúncia tiri endavant, bàsicament, doncs per salvaguardar la integritat de la dona i sobretot per justificar doncs, tot el que ha passat durant aquests darrers dies.
Què vas pensar en el moment que veus la imatge d'aquest petó forçat de Rubiales a Jennifer Hermoso?
Em costa buscar un qualificatiu que ho pugui expressar amb una sola paraula, la veritat, però potser podria dir que és una vergonya. Promocionar el futbol femení costa molt. Jo conec molt bé doncs, el futbol, sabeu doncs, que he estat molts anys vinculat a la federació i sé el que costa el que la dona doncs, pugui estar a primera línia. Recordeu que vaig ser el primer àrbitre que va promocionar una assistent per primer cop a la història a primera divisió, a la Guadalupe Porras, i el que costa tant d'esforç doncs, de realitzar que s'hagi carregat amb un exercici de testosterona, doncs jo entenc que és una gran vergonya, sí.
I el vídeo posterior, bé, les declaracions d'aquella nit a la cadena COPE i després el vídeo posterior de... És que no li vull dir disculpa perquè a mi no em sembla una disculpa. Les paraules que va dir forçades i de mala gana, Rubiales, què et semblen?
Bé, jo crec que abans d'arribar al vídeo, jo crec que tothom té en ment que no és només el fet que se li doni un petó forçat a una jugadora. Hem de recordar que és un acte públic que està, doncs, d'alguna manera representant a una federació com a president, que, a més, es troba en una situació totalment de superioritat, perquè és el president d'una federació espanyola, cal recordar-ho, i que, per tant, fa un abús de poder bastant important, deixant amb indefensió total a la jugadora i que, posteriorment, abans d'arribar doncs, amb aquest vídeo, que per mi hi ha una manipulació força gran, cal recordar que la pròpia jugadora dintre del vestuari, amb un live, amb les xarxes socials, doncs fa dues frases que jo crec que tothom doncs, l'ha escoltat, que queda de manifest doncs, que evidentment no hi havia consentiment. I jo crec que aquests fets són, encara creu gent més, si més no, doncs, el petó que realitza en aquesta entrega de medalles. A més, es fa unes declaracions, penso que aquella mateixa nit, en diferents mitjans de comunicació, en el qual titlla de tontos, perdoneu l'expressió, de gilipolles, a tota aquella gent que l'està acusant. Amb la qual cosa encara està agreujant més i encara posa més de manifest que es troba d'alguna manera amb una impunitat brutal pel càrrec que ostenta, com si no passés res, com si tot es pogués fer, i evidentment quan fa aquesta declaració, crec que és a Doha, quan deus sí. de fer algun el vol de connexió...
L'escala, doncs, fa una escala allà, sí, tècnica.
Fan aquesta escala, manifesta, jo crec que diu dos paraules que són claus, el llenguatge és molt important a l'hora de comunicar, i diu l'expressió, no?, seguramente, i creo, amb la qual cosa, quan una persona diu seguramente és que ja t'està demostrant que realment no està pensant el que està dient i que, per tant, doncs, si més no, encara està reforçant la seva declaració narcisista envers els fets que han succeït.
A més, avui hem sabut, a través dels companys de Relevo, que va intentar pressionar la jugadora i els seus familiars perquè aparegués en aquest vídeo, demostrant una vegada més el que deies tu, no?, l'abús de poder que té com a president de la Federació Espanyola, no?
Mira, jo només puc parlar per mi, jo no sé el que s'ha parlat amb la jugadora o amb l'entorn de la jugadora, però sé, i conec molt bé la casa, us ho he dit, però jo sé que la jornada 35 vaig fer un partit de Lliga des d'una furgoneta del bar, des del pàrquing de les Rozas. I per això, i per altres motius, ja sabeu que estem doncs, amb diferents processos judicials i no puc extendre'm més, val? Però jo puc parlar per mi i aquesta és la resposta que et dono al que tu m'has preguntat.
Val. No vols afegir més detalls?
És que ja et dic, jo no sóc la jugadora, hauria de ser la jugadora que ha de manifestar i el que pot dir, jo em puc imaginar, evidentment, però clar, la imaginació no seria la meva opinió.
Què vols dir que vas fer el partit des d'una furgoneta? No t'he acabat d'entendre, que les condicions són les adequades, vols dir? Que et van forçar a fer-ho des d'una furgoneta que no era l'adequada?
Sí, perdoneu, correcte, exactament. Sempre s'havien utilitzat, sabeu que el bar es realitza des de la ciutat del futbol, no?, des de les Rozas, i té, doncs, diguéssim, unes instal·lacions dintre de la pròpia federació, dintre del propi comitè, per realitzar aquesta funció. mai abans, durant aquella temporada, s'havia realitzat des d'una furgoneta i menys des del pàrquing de les Roses. I, curiosament, va ser després de 3 dies doncs, que s'hagués fet una demanda laboral.
Val. Perquè tu creus que tu no estàs al bar, per la gent que no ho sàpiga, no? Ja no hi ets al bar. Creus que tot això que expliques i el funcionament de la Federació Espanyola té alguna cosa a veure amb que tu també et personessis pel cas Negreira?
Bueno, mira, en primer lloc, és el que volia dir al principi, jo agraeixo que contacteu o que hagueu contactat. Jo sé que fa molt temps vosaltres i altres mitjans de comunicació que volíeu contactar i demano les meves disculpes de no haver fet abans. I ara puc expressar-me i no ho havia fet abans per un tema contractual. Nosaltres tenim una clàusula teníem una clàusula dintre del nostre contracte que no ens permetia parlar de manera pública, per això no ho vaig fer i després perquè em considero una persona molt professional i tampoc vull interferir a la competició a la qual jo li dec doncs, el meu compromís com a treballador. Ara això s'ha acabat i també vull anunciar anunciar des d'aquí, però ho hagués fet sinó d'alguna altra manera, que us convocaré pròximament als mitjans de comunicació amb una roda de premsa per explicar el meu punt de vista sobre el cas que em pregunta sobre el cas Negreira.
Val. Clar, perquè tu, per la gent que no ho recordi, vas posar aquesta querella pel cas Negreira, es van dir moltes coses en aquell moment, que si ho feies per afavorir el Barça, per aturar el procés de la investigació, perquè es fes pública tot el que s'estava investigant. Jo no sé si vols afegir alguna cosa més, si vols explicar i donar alguna cosa perquè ho vas fer, més enllà d'aquesta compareixença que ja faràs.
Bé, bàsicament perquè des de... A veure, s'utilitza molts cops no, aquesta superioritat i impunitat per degradar els treballadors, no? I en aquest cas, doncs bé, el moment que sigui oportú, doncs, com et dic, a través d'aquesta roda de premsa, doncs donaré la meva opinió, que jo crec que és important, perquè hi ha moltes coses de les que s'han dit, doncs que no són verídiques i, per tant, jo crec que necessito expressar i que la gent entengui doncs, quin va ser el motiu doncs, de fer aquella demanda, però reitero, una demanda, i això és important dir-ho, perquè aquí s'ha volgut confondre, perquè hi ha alguns mitjans de comunicació afins doncs, que han volgut confondre i blanquejar la informació, i és una demanda que s'ha dirigit única i exclusivament sobre José María Enríquez Negreira, que és vicepresident com a àrbitre de primera divisió, el seu fill i les empreses a les quals estaven vinculades.
Tens els micròfons oberts, si vols afegir alguna cosa, més enllà d'aquesta compareixença.
Ja sé. Ara ja sé que estem molt interessats, ja et dic, jo també tinc doncs, encanes de poder explicar doncs, la meva visió, la meva experiència. Heu d'entendre que no han sigut mesos gens fàcils, ni a nivell personal ni a nivell familiar, perquè és molt el que s'ha de gestionar. Però bé, ho he volgut portar de la manera més professional possible, intentant fer les mínimes aparicions, per no dir ninguna aparició en públic, a través del meu advocat, perquè érem conscients, jo era molt conscient, doncs, que hi ha un procés judicial obert, en el qual s'han afegit també altres pleits per temes laborals, i bé, jo tinc un coneixement i un feeling, doncs, com vols entendre, molt clar el que representa la Federació Espanyola avui en dia.
Val. Deixa'm preguntar si has rebut moltes pressions, si ho has passat molt malament amb tot aquest cas Negreira.
Sí, és clar, no és fàcil, no és fàcil. Penseu que al final un àrbitre de futbol no és un equip de futbol, no és un club, ho vius amb solitari. Jo tinc la gran sort doncs de viure-ho en família, com viure la cultura de la por, saben que no pots dir de res. M'he tingut doncs, d'escoltar paraules com traïdor, com egoista, com rata, com hàmster, degradant-me davant dels companys, sense cap tipus de pudor, sense cap tipus de pudor. I penso que aquestes coses s'han de denunciar, com és denunciable el fet que ha passat amb aquesta jugadora amb una final d'un Mundial femení, amb el que jo entenc que pot representar per les propers jugadores, que ho ha vist tothom al món i que encara ens preguntem a dia d'avui si... Jo crec que aquest senyor, des del minut 1, hauria d'haver plegat, hauria de ell mateix, per dignitat, hauria d'haver dimitit d'aquest càrrec. I aquest és el problema que tenim, malauradament, amb aquest país, no? Que sembla que hi hagi una impunitat brutal i que, per molt que la gent faci segons què, i això va... I és una llàstima, sincerament, perquè et dic que volem, doncs, que promoure el futbol femení i després les persones encargades de promoure el futbol femení, com el senyor Joan Soteras, president de la Federació Catalana de Futbol, encara avui en dia estem esperant que pugui fer les declaracions pertinents. I també, doncs, altres representants. Sí que és cert que, per exemple, des de la Secretaria General de l'Esport, la senyora Ana Caula, i per la Generalitat, i també, doncs, altres polítics, també des del primer moment, doncs, van fer, doncs, aquest tipus de declaracions condemnant, doncs, els fets i demanant també la dimissió del president de la Federació Espanyola de Futbol. Jo crec que no tindríem que tindre dubtes al 2023.
Ja. Trobes a faltar, doncs, que el màxim representant del futbol català es pronunciï, no?, clarament sobre aquest cas.
Bueno, trobo a faltar que no hi hagi contundència i que realment sigui un tema de debat. Que sigui un tema de debat, però bé, jo puc entendre que la Federació Espanyola, només hem de veure que la seva junta directiva amb 43 membres, només 5 són dones. Aquesta és la paritat de gènere que hi ha a la Federació. Llavors, bueno, la gent es pot ficar tantes venes als ulls com vulgui, però la realitat és una i és bastant clara.
Creus que plegarà Rubiales, que dimitirà amb tota la pressió social i fins i tot política avui al més alt nivell, no?, amb Pedro Sánchez, amb Yolanda Díaz, ahir la vicepresidenta també del govern en funció?
Doncs a mi m'agradaria, és el que us comentava abans, a mi m'agradaria que hi hagués dignitat a nivell personal, però és cert, doncs, que no existeix. Jo tenia que haver fet. De fet, quan va baixar a Doha i va fer el comentari, mira, podríem pensar que s'ho havia repensat, que havia reflexionat i que ens anunciaria la seva dimissió, tot el contrari. I, de fet, fins i tot a les xarxes he vist que han convocat una assemblea general extraordinària per aquest divendres. Està buscant el seu suport, amb la qual cosa ja seria molt lamentable que, si trobem el suport de les federacions territorials i de la gent que votem aquella assemblea, doncs jo crec que quedaran ben retratats amb una foto molt maca, però molt lamentable.
Xavier Està Fernández, abans d'acabar, clar, amb el cas Negreira, com ens deies, ja t'ha comportat, no?, molts maldecaps personals i familiars. Ara també et sumes amb aquesta causa, no?, del comportament lamentable de Luis Rubiales a la final del Mundial de Futbol. Tot això a tu t'està comportant molts problemes, no? Suposo que també amb l'estament arbitral. No sé si creus que tot això ha provocat que no segueixis al VAR, també.
Bueno, mira, jo sóc, afortunadament, he de donar gràcies als meus pares. Em considero una persona amb principis, amb uns valors. Molta gent dirà, doncs tu és estúpid, però jo sóc així. Llavors penso que això ho mantindré fins que no hi sigui, i a més perquè sóc pare, i llavors em dec als meus fills i vull que els meus fills també tinguin les coses molt, molt clares. Sé que és difícil, sé que són situacions que no tothom a vegades tenen la valentia o el coratge. Jo també convido, ja no només a la jugadora, sinó a qualsevol persona, doncs, que es trobem en aquesta situació, de denunciar-ho, però denunciar-ho d'immediat. No ens podríem plantejar aquesta situació si en lloc de l'àmbit del futbol la fiquéssim en qualsevol altre àmbit professional, ens posaríem totes les mans al cap. I ho sabem tots molt bé. Ho sabem tots molt bé. No puc entendre que això, per ser futbol, per ser un esport, encara no estigui més en compte. I el problema d'això és que si això queda amb aquesta impunitat, estem traslladant un missatge molt, molt perillós a tots els nois i a totes les noies, doncs, que veuen futbol i que veuen aquests fets.
Molt bé, acabo. T'hauria agradat continuar al VAR?
Doncs, home, penseu una cosa. Jo al món de l'arbitratge porto 30 anys. O sigui, pràcticament, no diré la meva vida perquè em considero una mica vell, però són molts anys, llavors... Però, mira, vivint tot el que he viscut aquest últim any, t'asseguro que no. T'ho dic així, rotundament.
Sí,
t'asseguro
sí.
Que no. Mm. Perquè el que ha passat no li desitjo ni al pitjor dels meus enemics. I jo no tinc cap pare àrbitre, ni tinc cap avi àrbitre, ni tinc ningú abans que hagi sigut àrbitre. Però sí que m'agradaria que qualsevol persona, qualsevol noi, qualsevol noia, doncs, que volgués provar a ser àrbitre, no tingués els problemes o que es pogués trobar en la mateixa situació amb la que m'he trobat jo, ni molt menys.
I acabo, ja que et tinc aquí, perquè hi ha un altre cas que m'agradaria que, si vols comentar, crec que has fet servir la paraula rata, hàmster, no?, que et van dir absolutament de tot. Això té a veure amb els àudios aquells de Medina Cantalejo, de Luis Medina Cantalejo, el director del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Ell va dir que els àudios filtrats d'ell, de, sí, no?, que era la deshonra de la història de l'estamento arbitral, sí, i ell ha dit que no anava per cap àrbitre, sinó per una persona que havia facilitat l'accés a un periodista a una reunió privada. Però no sé si tu et vas sentir al·ludit en aquell moment o no.
Bueno, mira, jo us puc avançar perquè això és així. Fa qüestió de, no recordo exactament la data ara, potser un mes, es va fer un judici per drets fonamentals en els quals van sortir aquests dos àudios. Dic, aquest era un àudio, però també va sortir la famosa roda de premsa del 3 de març on van titllar doncs una persona de traïdor i egoista, i Luis Medina, el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, era la persona que es va demanar que vingués a testificar i que va dir, doncs, allà al judici, que la persona a la qual anava dirigida era Xavi Estrada.
Val, per tant, ell reconeix que quan diu lo de traïdor sí que anava dirigit a tu. Val.
Sí.
Molt bé, Xavier, moltíssimes gràcies, de veritat, estarem pendents amb aquesta compareixença que dius que convocaràs en els pròxims dies, entenc, setmanes, no?, per parlar de tots aquests casos oberts.
Sí, intentaré que sigui el més aviat possible, amb ganes també de tancar etapes que jo crec que és important i necessari.
I a veure com acaba també aquest cas de Luis Rubiales, que evidentment centra l'actualitat esportiva / social d'aquestes últimes hores, després de l'èxit de la selecció femenina de futbol.
Una doncs, moltes gràcies. No, bàsicament anava a dir que espero que acabi pel bé de tot amb la seva dimissió o amb el seu cessament.
Molt bé. Ho veurem. Xavier Estrada Fernández, moltes gràcies. Una abraçada forta.
Moltíssimes gràcies a tu, de veritat.
Adéu-siau. Gràcies. Xavier Estrada Fernández, en directe al Tu diràs de RAC1, parlant molt clar i molt català de tots aquests escarpetes que havia obertes. Ho hem barrejat tot una mica, però crec que valia la pena perquè no s'havia explicat fins ara, no?, la denúncia d'avui que ell també interposa contra Luis Rubiales, demanant la dimissió i, evidentment, sent molt crític, però també a tot el que va passar amb el cas Negreira i amb aquests àudios, no?, de Luis Medina Cantalejo. Déu-n'hi-do, Toni, com està el món de la Federació Espanyola de Futbol, i de l'arbitratge?
Sí, però és que no canvia. És molt simptomàtic que surtin la seva defensa l'Àngel Maria Villar, que va haver de marxar pel cas Seule, i és un món que no canvia, que segueix molt ancorat al passat, i crec que qualsevol dels que estem a aquesta taula hem vist escenes dins el món del futbol que en altres àmbits de la vida no es produirien, de directius, de càrrecs federatius, de periodistes veterans, periodistes joves també alguns, que segueixen reproduint comportaments que són absolutament indignes. Masclisme, pur i dur. Les bromes sobre prostitució, les bromes sobre crucificar les dones, companyes de feina, futbolistes... O sigui, ha estat una constant, com a mínim, des que he començat com a periodista. I és molt significatiu escoltar alguns dels periodistes que han dit les seves opinions, i crec que és bo que quedi clar qui són, no? Aquests que, davant de segons quins comportaments, la seva primera reacció és que se'ls escapa una rialla. Els fa gràcia veure això. Perquè consideren que és una cosa que els homes poden fer. Fer un petó i reptar-nos els ous. I és el sema divertit. I llavors és que ens estàs traient el dret a divertir-nos. Són molts. Molta gent que ens escolta segurament pensa així. I és vomitiu. És vomitiu. És que el problema de Rubiales, escoltar Villar, dient, no, està sota pressió, és que no entén res. Però és la cultura aquesta que ens han educat a molts. Els que ja han passat dels 40 anys ens han educat així a molts. Que els homes no han de demanar perdó, que sempre tenim raó, que sempre hem de tirar cap endavant, que hem de ser els machitos. És una cosa molt, molt, molt d'home, una cultura molt tòxica de no demanar mai perdó, de no entendre per què et critiquen. Si ell sota pressió màxima comet una errada i se n'adonés al moment, però és que no se n'adona i considera que estan fent les coses bé. És molt significatiu. I mires el context i és vomitiu. Estem parlant de que la presentació de la federació d'aquesta selecció femenina li van donar l'acte a Roberto Gómez, que va fer una presentació vomitiva, patètica. Un periodista que només li falta el caliqueño i el brandi, i que va començar
equivocant-se amb les jugadores.
No sabia les noms de les jugadores, no les presentava com si fossin bestiar. Una gallega, madrilenya!
Sí,
no en tenia idea, el van fotre allà.
De fet, la cara de les jugadores quan accedien a l'escenari era de flipar.
Les futbolistes...
Pronunciava malament els noms.
Les futbolistes porten passant vergonya per culpa d'aquesta federació des de fa anys. La darrera Supercopa d'Espanya agafant les copes elles mateixes, no enviant representants a segons quins actes, organitzant malament les competicions, organitzant les estadis passant a 40 graus de calor a llocs on no toca, amb unes altres que no toca, estadis que no estan preparats. És continu. Que es queixessin no era una casualitat. I jo el que interpreto, que quan veig aquella imatge de Siniesca, de Rubiales a la llotja, gratant-se els sous i senyalant el gust, jo entenc que està senyalant el cos tècnic de Vila com dient, hola, nostres huevos, ho hem aconseguit, hem sobreviscut, i ara hem guanyat i ens haurem d'aguantar. No vol entendre que no et toca tu el protagonisme aquell dia, que un president de federació sempre ha de tenir un paper, sigui homes, sigui dones, sempre ha de tenir un paper apartat, els protagonistes són els que han guanyat. Hi ha presidents que volen fer-ho, vale, però és que fer-ho a més sent un home amb aquests gestos en aquest context, tot el que ha passat és no entendre absolutament res. Però és que la federació, o sigui, l'única esperança que Rubiales foti el camp és que rebi pressions polítiques, que entenc que s'estan produint, perquè quan sents el Partit Popular i el PSOE que per un cop estan d'acord en algo, la pressió, i avui la salutació de Rubiales amb Pedro Sánchez ha estat gèlida, però clar, jo no espero molt de l'assemblea aquesta de la federació. Veig que alguns companys informen que en principi totes les federacions territorials donaran suport a Rubiales, però és que hi ha tant en joc a la federació, es mouen tants calés que no vol moure's de la poltrona, però és que la llista d'escàndols de Rubiales és molt forta.
Avui el llegia l'Ara, no? Tot el que explicaves també de com era ell, del seu tarannà i dels escàndols, evidentment, que hi ha, no?
Que alguns ha guanyat. Sí, va tenir una denúncia de que un arquitecte va acusar-lo de que havia intentat pagar el seu xalet personal amb els fons de l'AFE, quan era president de l'AFE. Aquest cas l'ha guanyat ell. Ara entro un altre cas obert sobre si ha pagat amb diners de la federació viatges d'una noia amb qui estava, i també té una denúncia del seu propi tiet. El seu propi tiet l'ha acusat de pagar amb diners de la federació
sí,
una festa amb noies.
Que
potser llavors, imagina't, perquè tal i com algú que té poder, que està dins, no vol perdre la poltrona, imaginem-nos també la de voltors que volen arribar aquí. I aquests, doncs, pot ser que en algun cas et menteixin sobre tu. O sigui, serà la justícia qui ho dirà. Però el comportament públic de Rubiales en aquest cas ha estat molt trist. I que no es, hi hagi gent que no vulgui entendre la gravetat dels fets, que hi hagi gent que no vulgui entendre tot el que implica, ens situa de nou en l'escenari de sempre. El món del futbol seguim molt enrere. Molt enrere respecte al resta de la ciutat i molt enrere respecte a la resta d'Europa. Llavors, quan amplies el radi, en aquest Mundial recordem que Missy Storia és com l'entrenador de Zàmbia, que en principi feia tocaments a les jugadores. És a dir, que així estem. Llavors els jugadors es queixen, encara han d'aguantar que els senyors diguin que el mèrit és de Belda. Senyora, és que una gran paraula. Hem de trobar la versió en català del senyora.
No, senyora m'agrada.
Hem de catalanitzar el senyora. Sí, sí. Què seria? Senyorot, no sé.
Humanots, no sé, alguna cosa així.
Humanots, sí, no sé.
Àlex Vintanel, Marc Guillén, què voleu afegir de tot el que hem escoltat i el que ha passat?
Jo firmo tot el que era el Toni, i estic totalment d'acord. A partir d'aquí és un món amb tants interessos que jo, com també el Xavier Estrada Fernández, jo dubto que o sigui, no m'imagino ara mateix l'escenari en un futur de Luis Rubiales dimitim, per tot el que ha explicat el Toni també. A partir d'aquí, ara que el Toni també parlava de la celebració de Rubiales tocant-se genitals, etcètera, etcètera, jo fins i tot en tota la celebració de Rubiales, el gest, la cara, no sé, un gest d'una ràbia acumulada, tot, no sé, o sigui, la gesticulació de Rubiales en tot plegat, en tota la celebració, a mi em va deixar molt que desitjar. Veia un tio poc noble i un tio poc fiable, i de fet, els 5 anys que porta la federació va d'escàndol en escàndol esportiu i escàndol extraesportiu. A partir d'aquí, el que avui hem explicat a relevo la Natàlia Torrente sobre que es va pressionar a Jennifer Hermoso i a la família per formar part d'aquest comunicat, el fet de que no ho acceptés ja deixa bastant clar, i a més la pròpia Jennifer Hermoso ho vam poder veure en un vídeo dient que no havia estat consentit. No sé, jo crec que tot és molt evident.
Deixa'm dir que la teva companya ara que estàs a relevo, la teva companya Natàlia sí. Torrente explica que hi havia diverses fonts que senten aquesta pressió de Rubiales a Jenny Hermoso, que li diu, hazlo por mis hijos, no? Me estoy jugando el cargo. Frases com aquestes, això explicava a relevo, no ho dic jo, ho explicava a relevo, que és que ha tingut l'accés a aquestes fonts, que van sentir aquesta conversa. I hi ha un comunicat a EFE, aquella mateixa nit, que diu que Jenny Hermoso demana que es resti importància. Bé, avui també ho ha explicat a relevo, que això ho fa el Departament de Comunicació de la Federació Espanyola. Jenny Hermoso tampoc va anar a EFE a dir-li expressament no li feu cas a tot el que ha passat.
I avui
no?
Irene Paredes ha reconegut que és un gest que va a l'esquadra al vestidor.
Sí, sí.
Vull dir, a mi no em grinyola tot una mica i...
El pitjor de tot és que no vegi que ha de dimitir aquest senyor i ha de demanar disculpes reals. No?
Jo crec que en el fons Rubiales, per la manera més en la que, entre cometes, s'ha disculpat, jo crec que en el fons Rubiales creu que no va fer res malament.
Aquest és el gran problema, també.
Ja va dir.
Per tant, quan,
ja
quan tu no t'ho creus, doncs... Va.
És Espanya de l'Arévalo, dels anys 80. Si no he anat a mar...
És bastant lamentable, eh?
L'argument de ens esteu traient les coses que ens divertim?
I molta gent que ha quedat
retratada. Que això que no puc fer un pic a algú? Que això que no em puc gratar l'entrecuix?
Abans que tu deies, Toni, molta gent ha quedat retratada, eh? Evidentment, tampoc fa falta aquí donar noms, etcètera, però hi ha molta gent que ha quedat bastant retratada.
És que el Toni abans deia el món del futbol és molt masclista, ha quedat molt endarrere. Tant de bo només fos el món del futbol. El món del futbol, sens dubte, jo crec que tots els que hem estat investidors...
Estem a la pole position, malauradament.
Sí, sí, però malauradament tenim un país que encara ho és molt. Perquè tots n'hem vist molts exemples de molta gent que al primer moment no ho ha vist tan dolent. Al primer moment, bueno, se li ha anat una mica la mà. Bé, això és el que passa dia a dia. Se'ns en va la mà... Molts homes...
Es va comparar amb el petó d'Iker Casillas i Sara Carbonero, alguns mitjans.
Sí.
Bueno, comparar amb petó amb uns que eren parella.
Fins que alguns han començat a posar el crit al cel i a dir, nois, que això és molt més seriós, ha fet més o menys gràcia. Perquè tampoc n'hi havia per tant, perquè ella tampoc ha dit res. Sempre és... Ella tampoc ha dit gran cosa, no? Mig en rei en el vestidor. No és culpa de l'assetjada. Som els altres els que hem de protegir a l'assetjada. No ha de ser... O sigui, a sobre que tu t'assetgen, a sobre que tu et fan aquest petó, et fan posar aquest... No és obligació teva tu anar a queixar-te, a cridar, a passar el mal rato, a dir-li al jefe... No, som els que estem al voltant els que hem de protegir aquella persona que li han fet això. I això passa cada dia. Cada dia. Totes les dones... Tant de bo m'equivoqués, però em sembla que totes les dones que hi ha en aquest món els hi acaba passant tard o d'hora. Com a mínim, això. Clar, que aquest home ho faci en públic, a pit descobert, que et digui que això són gilipollades, que et digui, fins i tot a la disculpa, digui, va, si tots dos ho hem fet de bona fe. Tots dos, no, és que ho has fet tu! És que ho has fet només tu!
Però ninguna de les dues partes. Sí. Però
què
estàs dient?
Quines parts?
Llavors, clar, ja reconeix que està incòmode.
No entendre absolutament res, no entén, però és que hi ha molta gent que no entén que això n'hi hagi, per tant, perquè és una cosa que està molt instaurada. Per això és tan important que aquest home salti. Per això és tan important que s'estigui fent tot aquest enrenou. I per això s'hi estan posant tots els partits polítics. Perquè aquest home ha de saltar. Perquè hi ha coses que, quan estàs en públic, ets el representant i és el que has de donar exemple. I això... O sigui, és que no hi ha altra solució. No es pot acceptar que aquest home segueixi i que li donem aquesta impunitat. Ha de saltar perquè... Aquestes jugadores també estan aquí, sí, molt bé pel futbol, molt bé, ens agrada molt que juguen a futbol. A quarts de final, a vuitens de final, poca gent es mira el partit, eh? El que passa és que hi ha una batalla més enllà del futbol del tema del femení, del tema que les noies puguin jugar, tinguin els mateixos drets, ens les estimem igual i tenen el mateix valor, etc. Hi ha aquesta reivindicació feminista. Llavors, en aquesta festa del feminisme i en aquesta festa per la dona i els seus drets, va i fas això. Tu com a representant públic?
És que
o sigui, com a país no ens podem permetre que aquest home no salti, ha de saltar, i les federacions li donaran el vot a favor, perquè és això, és aquesta manera que té les federacions, des de la FIFA, des de totes les corrupcions, tots uns es fan favors als altres, jo et faig el favor, tu cuida'm, vota'm, perquè va, Toni, és igual, si tu després em votes, que jo després ja et faré el favor,
recordem que és el senyor que tanca l'acord juntament amb Empresa Cosmos de Gerard Piqué per portar l'àrea a la Supercopa de Futbol a l'Aràbia Saudita, i en un nou exemple de comunicació pèssima, perquè realment el que és increïble és el malament que comunica aquest senyor, diu que ha d'anar a l'Aràbia Saudita per drets humans.
Com a salvadors.
El que va dir que per caridad humana que hem d'anar com ajudar i obrir. No, vas perquè et ofereixen el mortarà de calés. Ja està, punt. Sí. Va ser esperpèntic aquella roda de premsa, tal i com llavors, quan apareixen unes filtracions d'aquests àudios, diu la mítica frase, que és el siguiente que van a fer, que m'anava a poner cocaïna en el cotxe. Realment...
Que no me n'hi acuento de res. Et deus moure tu amb cocaïna perquè ningú hi estava pensant.
És el típic senyor que jo estic convençut que hi haurà gent del Departament de Comunicació on hi ha gent molt competent que li heu dit, per favor, Calla. Perfil bajo. Calla. I ell, no, salgo, pum, pum, que és aquest perfil que tots coneixem i que aquesta persona arribi a tenir aquest càrrec és altament preocupant.
Dues coses, un anunci. Hem quedat d'aquí una estona amb el president del CSD, Víctor Francos. És la màxima autoritat i ara mateix l'organisme que té la paella pel mànec. El CSD és pràcticament l'únic organisme, després de les denúncies que hi ha hagut, que pot inhabilitar Luis Rubiales i, per tant, fer-lo plegar d'alguna manera. D'aquí una estona trucarem en directe al senyor Víctor Francos, president del Consell Superior d'Esports, que recordo que és català, nascut a Cerdanyola del Vallès. Per tant, ens podrà explicar també en català, el president del CSD, si el faran dimitir, si l'inhabilitaran, si no, com estan aquestes denúncies i quins passos farà a partir d'ara el CSD. I l'altre és un àudio que ens ha quedat pendent i que em sembla també un exemple brutal del que és aquest senyor. Durant la celebració al vestidor, aquest senyor els hi promet un viatge a Eivissa a les jugadores. De fet, avui, la selecció espanyola, totes les jugadores, després de la celebració d'ahir a Madrid, són a Eivissa. I diu això sobre el viatge a Eivissa al vestidor. Luis Rubiales. En Eivissa haremos la boda de Jenny i de Luis Rubiales. Això és minuts després de fer-li el petó, fent conya i fent mofa i befa sobre el que havia passat. Evidentment, les jugadores estan eufòriques perquè els hi promet un viatge a Eivissa, que paga la Federació Espanyola per ser campiones del Mundial, i insisteixo, les jugadores són a Eivissa, però vull dir que se n'enreia, no? Feia sí. Broma, alardeava, no? Es diu en castellà del que havia fet, d'aquest gest, no?
Perquè ell, evidentment, no en té res de tot això i ho ha anat demostrant després en totes les declaracions. Per que estigui a casa, que segur que hi haurà gent que dirà, home, però és que els jugadors li treuen ferro, si no ha passat res. No veus que ho estan celebrant. Que entengui la gent que les jugadores acaben de guanyar el Mundial, els acaben de passar mil coses, no saben ben bé ni on són, no saben ben bé ni què ha passat, perquè han sentit algú d'un petó o no sé què, però elles estaven al cel, o sigui, no saben ben bé on són i estan celebrant qualsevol cosa. O sigui, que no agaféssim aquesta celebració no sé què, i anar a fer broma de qualsevol cosa, perquè elles en aquell moment no estan...
Que encara sembla que les culpables són elles. No hem de centrar el debat en com reaccionen elles. Aquí és que hi ha un senyor que es pensa que té el dret de fer aquestes coses. Aquesta és la clau. I que un cop les fa, no entén per què molta gent el critica. No entén per què tota la premsa internacional prestigiosa el critica. No entén per què ara totes les jugadores del Mundial el critiquen. No ho entén. No ho entén. No pot entendre que tu no pots agafar a una persona i fer-lo un pico sense el seu consentiment. Això no ho entén ell. O sigui, que hi haurà gent que començarà a passar, que intentarà posar al centre del debat que si la gent i que si no parla, les jugadores no tenen per què ser heroïnes després de tot el que han passat. Just. Que cadascú faci el que vulgui, però el debat aquí és ell. Que sempre que hi ha una agressió masclista, hi ha un moment que es comença a girar el debat, es comença a girar i tot estan parlant d'elles, què fan, que com s'han comportat, que si llavors han rigut. No, el problema és el senyor Luis Rubiales, no han canviat de temps.
Dues coses sobre això més, i realment insisteixo, la disculpa entre cometes ella justifica. És a dir, en cap moment reconeix que s'ha equivocat. Ella justifica, per tant, és el que ha dit, que probablement ell segueix pensant que no va fer res de dolent. I sobre el que comentava del bastió, és que probablement en aquell moment moltes jugadores no sabien probablement ni el que havia passat, no? I per tant, a partir d'aquí, és significatiu les declaracions de l'Irene Paredes, crec, d'avui, que sí que deia que el bastió es va quedar desconcertat i que no acabava d'entendre una miqueta el que havia fet Rubiales.
El concepte gesto desafortunado, Irene Paredes, també, perquè entenc que les jugadores tampoc volen entrar. Evidentment, no els hi agrada el que ha passat, però pensen, ara hem de ser nosaltres les que ens fotem en aquest merder. Jo...
Després de tot el que han passat.
El problema
que s'ha passat canutes amb debats, que les han fiscalitzat de què feien, de si tornaven, que si no tornaven, perquè van alçar la veu de forma gairebé unànime en el seu moment. Després de tot el que han passat i guanyar el Mundial, doncs, jo entenc que moltes puguin dir ara jo el que vull és celebrar i anar-me'n de vacances i desconnectar perquè d'un-hi-do la tralla que han portat. Perquè és el que dèiem, és que són molts anys de menysteniment a la seva feina, amb competicions mal organitzades, amb partits de futbol de primera divisió que no es poden parar per televisió, jugant-se a camps indignes, amb supercopes indignes, amb l'espectacle patètic de la darrera supercopa a Espanya, les jugadores del Barça anant a buscar la medalla allà, com si fos el torneig que organitzem el diumenge aquí, quatre amics. És a dir, després de tants anys de menystenir el futbol, les dones, al final... el que volen anar a vacances, han guanyat el Mundial, elles ja han alçat la veu, elles ja han fet molt més del que potser que els tocava. O sigui, s'entrem el debat en ell.
Sí, sí. A veure què passa en les pròximes hores, perquè això anirà... O sigui, la bola de neu és imparable ara mateix. Jo estic convençut que aquest senyor no serà el president de la Federació Espanyola en les pròximes setmanes. Vull dir, és inevitable el desenllaç. Jo crec que és inevitable el desenllaç ara mateix.
Jo no ho tinc gens clar.
Avui sentint Pedro Sánchez, i tal com està políticament aquesta bola de neu, i la pressió social que hi ha a sobre, vull dir, és inevitable. Bé, li preguntarem en directe a Víctor Francos d'aquí una estona, el president del CCD. Jo crec que no hi ha un altre escenari que no sigui castigar com Déu mana i donar i visibilitzar a nivell social un càstig davant d'aquestes actituds.
Atenció a l'assemblea aquesta de divendres, que pot ser un aquelarre senyoro important.
Sí, poden dir missa, però si el CCD i el govern diuen inhabilitat, i és un càstig visible.
La clau és aquesta.
Clar.
Realitat és que, a més, si tu no fas res, no l'inhabilites, etcètera, etcètera, la sensació d'impunitat màxima, és a dir, no, escolta, aquí no ha passat res.
Quin missatge envies al govern progressista?
Generes un precedent perillós.
Jo crec que sí. Pràcticament 11:45. Hem de fer una pausa. Abans, però, mira, deixant de banda el Mundial, és que avui hi ha notícies dins del futbol femení que són interessants. Compte que el Barça femení ha fitxat una futbolista avui, Mònica.
Sí, precisament aquesta tarda el club blaugrana ha fet oficial el fitxatge de la neerlandesa Esme Brooks, la migcampista de 20 anys. Signa per les pròximes 4 temporades fins al 2027. Brooks arriba lliure després d'haver jugat aquesta última temporada al PSV Eindhoven, on ha disputat 15 partits de Lliga i ha marcat 8 gols. A més, ha estat una de les grans sensacions d'aquest Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda amb la selecció dels Països Baixos, i es tracta de la segona incorporació de les blaugranes després de l'arribada d'Ona Batlle, un Barça, per cert, que aquest dijous disputa el trofeu Joan Gamper a l'estadi Johan Cruyff contra la Juventus. El partit serà a les 7 de la tarda i, segons ha informat abans la periodista del periòdico Laia Bunals, no hi haurà la tradicional presentació de la plantilla ni tampoc els parlaments, ja que encara no hi seran presents les internacionals espanyoles, ni tampoc Keira Walsh, Lucy Bronze ni Fridolina Rolfo. Per cert, segons ha pogut saber RAC1, les entrades estan ja pràcticament exaurides.
Serà ple el Johan Cruyff aquest dijous a partir de les 7 de la tarda per veure aquest Barça-Juventus presentació, en aquest cas a mitges, no?, del Barça femení de cara a aquesta temporada, perquè falten les internacionals. Fem una pausa i de seguida parlarem del Barça i del mercat de fitxatges. I més tard, insisteixo, seguirem analitzant aquest cas Rubiales, avui amb un gran protagonista d'Autèntic Luxe, com és Víctor Francos, president del CCD. Però ara canviarem una mica de terç, parlarem del Barça i del Mercato. Ja us hem dit a l'inici, compte amb Joao Félix en aquestes últimes hores de mercat de fitxatges. Molt de compte. Ara en donem més detalls amb els Aperes.
RAC 1.
Aquest any nou li demano salut, amor, i un escriptori.
Però si és setembre.
Si el teu any també comença ara, prepara la tornada a l'activitat a IKEA. I si ets d'IKEA Family i ets estudiant, tens un 10% de descompte a les botigues per compres de més de 100 euros a partir del 16 d'agost. Consulta les condicions a IKEA.es.
Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
El 5 de desembre és el Dia Internacional del Ninja. I un 5 de desembre vaig conèixer la meva dona. Va ser inolvidable. Acabàvem de golejar el nostre màxim rival.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i marca't un hat-trick de dispositius Samsung. Smart TV, smartphone i tauleta des de només 9 euros al mes. Informa-te'n a la teva botiga Movistar.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
A Obramat tenim les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai, amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
La nostra terra està plena de grans unions. El sol i la platja, les tapes i els amics, les festes i els pobles, i també Rodi Motor Services i Falken. Perquè a Rodi trobaràs els pneumàtics Falken, la unió perfecta entre l'automòbil i la carretera. Consulta les nostres promocions i ofertes a rodi.cat.
A RAC 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.